Una mare i la seva filla han estat alliberades per Hamas. L'organització jihadista diu que ho ha fet per motius humanitaris. La primera pregunta que ens ve al cap és si per motius humanitaris no hauria de seguir alliberant tots els hostatges. I si pel mateix motiu, raons humanitàries, Israel no hauria d'aturar els atacs i permetre que entri tanta ajuda humanitària com sigui possible a la Franja de Gaza. Però els líders que combaten en guerres no acostumen a basar-se en la raó i la humanitat. Parla el ministre de Defensa israelià.
Hi haurà tres fases. A la primera, destruirem l'organització de Hamas i les seves infraestructures militars i governamentals. La fase següent, que serà més llarga, serà la d'estabilització del sistema i finalment arribarem a una situació en què hi haurà un règim de seguretat completament diferent en el qual tindrem llibertat total d'acció i no hi haurà amenaces des de la Franja de Gaza.
Demà farà dues setmanes de l'atac de Hamas i ja han mort més de 5.500 persones. La gran majoria són palestins. Del Pròxim Orient saltarem a l'Argentina. Demà hi ha eleccions presidencials en una situació crítica per a molts argentins castigats per la pobresa. Com pot influir aquest context econòmic en els resultats? En parlarem amb el nostre corresponsal a Buenos Aires.
Catalunya nit.
Als aparadors ja s'hi pot veure moda de tardor-hivern, però al carrer seguim amb la d'estiu. Com està afectant el canvi climàtic al sector? La resposta és que molt, fins i tot en els teixits que arriben a les botigues.
Cotons, viscoses, que són fibres més lleugeres, més utilitzades a l'estiu, també es veuen cada cop més a les col·leccions d'hivern. En tot el que surt d'Europa és segur que han incrementat volums els últims anys i que la llana ha reduït, segur.
La primera noia al Almodóvar va ser Carmen Maura i ens ha explicat que quan van començar a treballar junts, la seva feina no tenia gaire bona imatge. El primer lloc on se'ls va valorar positivament diu que va ser aquí.
Y en realidad el sitio donde primero nos trataron un poco en serio fue Cataluña.
Però avui li han preguntat si voldria tornar a rodar amb ella amb Almodóvar abans de tancar la seva carrera i per la seva resposta la deducció és clara.
Pues no te creas que es lo que más me apetece del mundo. O sea, porque yo creo que a él tampoco le apetece, o sea, no, pues no sé, más me apetece un chico o chico desconocido.
Al Catalunya Nit hem parlat amb una de les actrius espanyoles més importants el dia que presenta la seva última pel·lícula a les sales, una cartellera on des d'ara hi brilla la nova de Martin Scorsese.
I ain't got nothing but regret.
Ens en farà la crítica al cap de cultura d'aquesta redacció. Apunta a Òscar. I l'Ondas, a millor programa d'entreteniment, ha anat a parar a la Kings League i els seus responsables són els primers sorpresos.
Sembla una decisió primer molt valenta per part del jurat dels Ondas perquè, òbviament, es tracta també d'una cosa que està fora completament de tots els cànons del que havien previat fins ara. I clar, guanyem el premi al millor programa sense ser un programa.
El director executiu d'aquesta proposta futbolística ens explicarà en aquest informatiu cap on s'encamina la Kings League. Ah, i és divendres, per tant, resoldrem la vinyeta del cap. Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
És notícia de fa poques hores. Hamas ha alliberat dos dels hostatges retinguts a Gaza. Són una dona nord-americana i la seva filla adolescents. I, segons ha afirmat l'organització islamista, han estat alliberades per raons humanitàries. Enviats especials a Jerusalem, Maria Alba Gilabert, amb el suport tècnic de Martí Cuní. Bona nit.
Bona nit.
Hamas ha explicat què podria passar amb la resta d'hostatges, Alba?
Encara no ho sabem. Segons algunes informacions, s'està negociant per veure que, si també se'ls allibera, però estem molt a les beceroles d'aquesta possibilitat. En tot cas, Judit, Renan i Natalie, la seva filla, estan ja venint cap a Israel, han passat per la frontera d'Egipte, i gràcies a la mediació de Qatar. Han estat alliberades per raons humanitàries, segons ens deien. Elles havien anat a visitar a un kibbutz, elles viuen a Chicago, havien anat a Israel a visitar un kibbutz, uns familiars seus, i encara n'hi ha 10 que estan segrestats a Gaza.
Mentrestant, Israel no dona treva a Gaza, l'exèrcit manté els bombardejos i adverteix, Marialba, que la regió patirà una transformació total.
Sí, de moment de treva res. Aquest vespre precisament ha avisat a la mitja lluna roja que evacuïn l'hospital del Quds, on hi ha 12.000 refugiats i 400 pacients. Una feina molt difícil perquè no hi ha manera de treure'ls d'allà. Com deies, el ministre de Defensa deia al Parlament israelià avui precisament això al que et feies referència.
Hi haurà tres fases. A la primera, destruirem l'organització de Hamas i les seves infraestructures militars i governamentals. La fase següent, que serà més llarga, serà la d'estabilització del sistema i finalment arribarem a una situació en què hi haurà un règim de seguretat completament diferent, en el qual tindrem llibertat total d'acció i no hi haurà amenaces des de la franja de Gaza.
Una declaració que, segons com es miri, es pot interpretar com una ocupació.
Ja són més de 5.000 les víctimes des que va començar l'atac el dissabte 7 d'octubre. 4.100 són els palestins que han mort a Gaza, però també creixen les baixes a Cisjordània. Vosaltres avui heu pogut ser a Ramallah, on se celebraven els funerals per les últimes víctimes dels enfrontaments amb l'exèrcit israelè. I heu pogut copsar quin és l'estat d'ànim en aquest altre territori palestí.
Doncs estan molt enrabiats per la situació, pels països que donen suport a Israel i per com els mitjans de comunicació, inclosos els espanyols, expliquen el que està passant. De fet, no volien ni parlar amb nosaltres, fins que els hem dit que érem de Barcelona, que érem catalans. Ens han assegurat que els nois enterrats avui no eren terroristes i deien que és Israel qui està demostrant ser l'amenaça.
Aquí a Palestina els israelians estan massacrant cristians i musulmans i no hi ha diferència entre un cristià i un musulmà. L'església és bombardejada, la universitat és bombardejada, l'hospital és bombardejat, l'escola és bombardejada, els llocs de culte, els llocs sants.
Treballem molt, estudiem molt, fem tot el que podem per tenir una vida normal com té tothom, excepte nosaltres. Aquesta és la realitat.
Quan hem marxat de Ramallah, la situació estava tranquil·la, però ara ens arriben notícies que a Hebron aquest vespre hi torna a haver protestes amb incidents i no sabem de moment si pot haver-hi alguna víctima.
Doncs ho haurem de seguir. Moltes gràcies, Marialba i Martí.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. I entre les urgències hi ha la de desbloquejar l'ajuda humanitària que s'amuntega al pas fronterer de Rafah entre Gaza i Egipte. Joe Biden va arrencar un compromís a Israel perquè deixi entrar els combois, però queden moltes condicions per pactar. La intenció de l'ONU era entrar-hi avui, però difícilment hi haurà acord, almenys fins demà, Adrià, tardi.
Sí, ho ha reconegut el mateix Joe Biden, que creu que l'ajuda podrà començar a arribar a Gaza aquest cap de setmana.
Tenia el compromís dels israelians i del president d'Egipte que s'obriria el pas. La carretera s'ha d'asfaltar una altra vegada, es troba molt mal estat i crec que en les properes 24-48 hores els primers 20 camions creuaran el pas.
Per intentar accelerar aquest procés, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, s'ha desplaçat fins al pas fronterer d'Egipte i, enmig de crits i protestes, ha proclamat que estan en converses amb Egipte, Israel i també els Estats Units per desbloquejar aquesta ajuda.
Ara estem negociant activament amb totes les parts per assegurar-nos que podem aclarir les condicions, que som capaços de limitar les restriccions, perquè aquests camions es puguin moure tan aviat com sigui possible cap allà on els necessiten.
De moment, Manel, la carretera que deia Biden ja s'ha reparat, però encara queden molts esculls. D'una banda, Israel vol garanties que es podran inspeccionar les càrregues per assegurar que no inclouen material militar. També vol pactar mecanismes perquè l'ajuda no acabi en mans de Hamas, però falta establir quins són aquests mecanismes. I, d'altra banda, Israel també ha de prometre que no bombardejarà els combois d'ajuda. L'ONU vol garantir un subministrament humanitari constant i no lliuraments puntuals de 20 o 30 camions, tal i com proposen els Estats Units.
Milers de persones del món àrab i musulmà s'han manifestat després de les pregàries de divendres en suport dels palestins i en contra dels bombardejos d'Israel a la Franja de Gaza. La llista de països és tan llarga que només n'apuntarem alguns: Egipte, Jordània, el Líban, Turquia, l'Iraq, l'Iran, Tunísia... Núria Har, han sigut molts.
Han sigut molts, però la concentració més nombrosa ha estat a la capital d'Egipte, el Caire, en concret a l'emblemàtica plaça Tahrir. Allà la policia ha arrestat una cinquantena de persones perquè les autoritats només permetien una protesta en un punt de la capital allunyat del centre. Milers de manifestants, però, han arribat fins a aquesta plaça on s'han cridat, com ara sentíem, eslògans similars a les consignes de la revolució egípcia del 2011 que va derrocar el president Hosni Mubarak. Ara les autoritats no volen que passi el mateix en contra del president al-Sisi. Si canviem de país, a la capital de Jordània, Amman, més de 6.000 persones han protestat davant l'ambaixada d'Israel. Sentim aquesta palestina que viu al país.
Oh, quina sensació més bona! És un renaixement de la causa palestina pels nostres fills. Jerusalem tornarà a nosaltres. Tots resarem a Jerusalem. Palestina és un país àrab i els jueus van venir i el van profanar.
A Turquia, milers de ciutadans també s'han concentrat després de les pregàries a Istanbul i encara a Bagdad, a l'Iraq, els manifestants s'han aplegat davant d'un pont que porta a la zona verda, el sector fortificat on hi ha l'ambaixada dels Estats Units, un país odiat per les faccions pro-Iran pel seu suport a Israel. I per tot el Líban, diversos milers de persones s'han manifestat. Però no només podem parlar de Tunísia, on també hi ha hagut milers de persones que s'han aplegat davant de l'ambaixada francesa, un país també acusat de donar suport a Israel. I a la capital del Iemen, a Sanaa, sota el control dels rebels hutis que tenen el suport de l'Iran, també hi ha hagut una manifestació massiva.
Doncs demà està prevista una cimera de pau a Egipte amb la presència de representants de 31 països àrabs i europeus. No hi assistirà, però, cap representant dels Estats Units, el principal aliat d'Israel. Es tracta de la mobilització diplomàtica més rellevant per intentar aturar l'escalada de violència entre Israel i Hamas. Són les 10 i 12. L'escalada en el conflicte al Pròxim Orient ha augmentat el risc d'atemptat a diversos països d'Europa i Catalunya no n'és una excepció. Davant d'aquest nou escenari de més risc, els Mossos han decidit reforçar la presència policial al carrer davant de llocs sensibles com ara sinagogues, estacions, aeroports o llocs molt concorreguts. Oriol Pujador, de fet, alguna d'aquestes accions ja es va començar a fer l'endemà mateix de l'atac de Hamas contra Israel.
Sí, si comparem les dades des del 7 d'octubre fins a dia d'avui amb les de l'any passat, els Mossos han multiplicat gairebé per 5 les hores de vigilància davant de sinagogues o edificis relacionats amb Israel. Els Mossos han reunit avui el gabinet antiterrorista per valorar l'escenari de risc d'atemptat a Catalunya i prendre més mesures de protecció. S'ha decidit, com deies, que més agents dels Mossos patrullin uniformats pel carrer, en estacions, aeroports o en considerats llocs emblemàtics, com per exemple l'estadi de Montjuïc on juga el Barça. Es faran més identificacions de persones i vehicles, però el nivell d'alerta es manté en 4 sobre 5. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, fa una crida a la calma.
Hi ha un missatge de calma i de serenitat. És cert que el context mundial, i en particular doncs, la guerra, està generant doncs, inquietud i està generant conseqüències també en el nostre entorn, a Europa, i per tant doncs, també ens afecta. Seguim en el nivell 4 de risc i que no hi ha previsió de moment doncs, de que es produeixi cap canvi.
En qualsevol cas, en aquest context, Interior prepara el simulacre d'atemptat terrorista més gran que s'hagi fet mai a Catalunya.
Sí, val a dir, Manel, però, que ja estava previst. És a dir, que no es fa per la situació de més alerta o de més risc que hi pugui haver actualment. Serà la nit de dijous a divendres de la setmana vinent a l'estació de Sants. Començarà cap a les 11 de la nit i s'allargarà fins a les 4 de la matinada.
I el que també hem sabut avui és que l'Audiència Nacional ha enviat a la presó un home i una dona de Cubelles al Garraf acusats de captar adeptes per a la causa jihadista.
La policia els va detenir dimarts en el marc d'una operació policial a tot l'estat en què també es van detenir dos homes més, una a Granada i l'altra a Madrid, tots ells acusats de col·laborar amb els de Cubelles. La policia els acusa de formar part d'un grup autoanomenat Califa que es dedicava a captar i a doctrinar joves a través de vídeos a les xarxes socials. Per cert que aquesta tarda mateix el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha reunit amb representants dels grups parlamentaris del Congrés per explicar-los quina és la situació a Europa i a Espanya en aquest context de risc. i els ha demanat responsabilitat en les declaracions després que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del Partit Popular, dijous demanés elevar el nivell d'alerta terrorista per les aglomeracions que hi ha en les festes de Nadal.
Un quart d'onze, ho esteu notant, anem cap a l'Argentina perquè diumenge es vota per escollir president a la recerca d'un remei per la pitjor crisi del seu país en anys. 4 de cada 10 argentins, atenció a la dada, viuen amb l'aigua al coll, en pobresa, víctimes d'una crisi econòmica demolidora que devasta un país, per altra banda, ric en recursos. La contesa enfronta el peronisme representat pel ministre d'Economia, Sergio Massa, la conservadora Patricia Bullrich, i l'últim exemple del populisme ultradretà antisistema que s'estén arreu, encarnat per en Javier Milei. Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
Hola, Manel, què tal? Bona nit.
Totes les mirades estan posades en el candidat Milei, eh?
Sí, és el candidat que de ben segur passarà una segona volta marcada en l'agenda pel mes que ve. Fa 4 anys, Milei no era més conegut que per ser un tertulià estrident que participava en programes de ràdios, de televisió també, que era àcid, que era provocador, en fi. Va ser escollit diputat fa 2 anys i ara, doncs, amb una serra mecànica en mà, ha fet campanya per tota l'Argentina assegurant que pensa retallar despeses públiques, que l'estat ha de ser més petit i el mercat més gran. Ultraliberal, diu que anirà contra els corruptes i també la casta, i sempre s'ha mostrat molt partidari a favor de les armes. L'escoltem.
¿Ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre? ¡Que no nos voten porque no nos interesan! ¡Que se queden con el fracaso y la decadencia!
En fins a quin punt, Joan, la situació econòmica i la pobresa marquen aquestes eleccions?
Sí, Javier Milei és una barreja en definitiva de Bolsonaro i Trump, a l'estil argentí, que sedueix els més joves, que són els que veuen com els seus avis i els seus pares, i al seu voltant, doncs, tot sempre és crisi permanent. Un país, l'Argentina, la unitat de cures intensives, Manel, pobresa 40%, pobresa infantil 70%, inflació mensual, i diré mensual, 12%, interanual per sobre del 125%, en fi, està al llindar de l'abisme gairebé com sempre, però encara pitjor que mai. I ara la clau serà saber, doncs, qui serà el seu rival a les urnes en aquesta segona volta que dèiem, si el candidat peronista de centre-esquerra, Sergio Massa, actual ministre d'Economia, o bé Patricia Bullrich, que és exministra de Seguretat i és la cap de cartell del centre-dreta tradicional.
Doncs déu-n'hi-do quin panorama. Et desitjo bon cap de setmana, tot i que sé que el treballaràs molt. Bona nit, Joan.
Gràcies. Passem de l'Equador a l'Argentina i a disposar.
Molt bé, perfecte.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Com sempre, cap al final del programa, intentarem saber amb en Tomàs Molina quin temps farà aquest cap de setmana, però el que podem dir de moment és que avui està fent molta calor. Una calor que hem tingut aquest setembre i que ha frenat les vendes de roba de la temporada tardor-hivern. No ve de gust remenar jerseis gruixuts, perquè gairebé encara podem anar en màniga curta. Jo, de fet, ara hi vaig, en màniga curta, i els botiguers esperen, desitgen que baixin les temperatures perquè la gent faci ja el canvi d'armari. Tinc aquí al costat a l'Alba Barbosa. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Et veig amb màniga, amb mitja màniga, podríem
fineta.
Dir.
Fineta.
Un jersei finet. El sector de la moda deu estar esperant més que ningú que arribi el fred, eh?
Sí, de fet, per demà sembla que la previsió és que baixin les temperatures, però no hi confien del tot. Tenen por que si la setmana que ve torna a fer calor, els clients no s'acabin d'animar del tot. Des de Pimec ens explicaven que ara les temporades ja no estan tan definides, la calor del setembre ha allargat la temporada d'estiu i si tarda arriba el fred gairebé passarem directament a la roba d'hivern. A les botigues, segons el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, intenten endevinar què necessita la gent.
Ha arrencat els aparadors, perquè l'aparador no pots tenir un aparador d'estiu, això està claríssim, encara que tampoc el pots transformar en un aparador d'hivern. La dificultat ara és saber endevinar el moment on estem, la necessitat del client.
Sabent això, que cada vegada hi ha més mesos de calor, com s'intenta adaptar el sector a aquest canvi climàtic?
Doncs els comercials el que fan és comprar ja menys estoc perquè no se'ls hi acumuli a la botiga.
El que no estem és, com fa 4, 5 anys o 6 anys enrere, que com que les compres les has de fer d'un any per l'altre, doncs carregaves d'una manera o d'una altra. Ara els estocs no són tan grans. No podem tenir estocs de temporada tan grans perquè, evidentment, doncs, no es produeix aquests canvis tan radicals.
I els preocupa arribar a les rebaixes amb molt d'estoc a la botiga i vendre el gènere amb promocions vol dir menys rendibilitat. És el diagnòstic del director del clúster català de la moda, David García.
Al novembre tens el Black Friday i a partir d'aquí el comerciant també es troba que té molt d'estoc al punt de venda i que ha de fer promocions perquè surtin els articles, diguem-ne, no? Per no quedar-se al final de l'hivern amb tot l'estoc. Les promocions són menys rentabilitat.
I no només els comerciants s'adapten al canvi climàtic i els hàbits de compra també, ho fan els fabricants de roba.
Sí, perquè suposo que ara, per exemple, llana ja no es deu portar tant.
No, no s'utilitza tant i, en canvi, les fibres lleugeres com el cotó augmenten. Ara, als aparadors d'hivern, no és estrany veure-hi cotó, segons el clúster de la moda.
Cotons, viscoses, que són fibres més lleugeres, més utilitzades a l'estiu, també es veuen cada cop més a les col·leccions d'hivern. En tot el que és sud d'Europa, és segur que han incrementat volums els últims anys i que la llana ha reduït, segur.
Canvia, doncs, la tendència pel que fa a les fibres. També les col·leccions es repensen, tenint en compte que la temporada d'estiu s'allarga.
Fer col·leccions una mica amb capes de seva, és a dir, col·leccions que incorporen des de samarretes fins a brics, per exemple, els hiverns, no? I que la gent pot anar traient-se o posant en funció de les condicions de la temporada climàtica.
I varien també les estratègies. Ara els comerciants reserven articles nous per llançar a meitat de temporada, en diuen càpsules. Són estocs nous per animar els clients i per anar renovant els aparadors, tot i que la temperatura, com dèiem, doncs no inviti a fer-ho.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
El perfil de jugador d'apostes virtual és cada cop més jove i preocupen els problemes derivats d'aquesta activitat d'oci. El 12% dels joves d'entre 18 i 25 anys que fan apostes en línia acaben tenint problemes amb el joc, segons un estudi del Ministeri de Consum. Cèlia Forment.
Sí, aquesta és la principal conclusió de l'estudi de prevalença del joc 2022-2023. L'informe explica que la via d'entrada al joc pot ser de manera presencial, com les sales recreatives, però els riscos d'acabar tenint problemes amb el joc sorgeixen sobretot quan es fan apostes en línia. El Centre d'Addiccions d'Adolescents i Joves Desconnecta, amb seu a Barcelona, cada vegada hi arriben més usuaris amb aquestes patologies. Hem preguntat a Marc Massip, director del centre, quines són les conseqüències directes de l'addicció al joc.
A Desconnecta cada vegada veiem més joves adults que tenen aquesta proximitat amb el joc. És veritat que ara l'accés és absolut i que això deriva, doncs, en depressions, en ansietats, en abandonament de la feina o dels estudis, i estem cada vegada rebent més petició donada la problemàtica.
Les màquines d'atzar, siguin virtuals o físiques, són la modalitat de joc de més risc. 6 de cada 10 joves que hi juguen a internet acabaran presentant símptomes d'addicció.
Presó provisional sense fiança per a un home veí de Subirats, a l'Alt Penedès, acusat d'agredir sexualment la seva filla de manera reiterada durant 30 anys.
La víctima va denunciar els fets a la comissaria dels Mossos de Vilanova i la Geltrú diumenge passat, després de patir una agressió en un càmping d'aquesta localitat on la família hi té una caravana. L'acusat hauria començat a abusar de la seva filla, que ara té 37 anys, quan era menor. La causa està oberta per agressió sexual continuada, maltractament habitual i amenaces.
I un jurat popular declara culpables les dues germanes bessones de Sabadell i la parella d'una d'elles de l'assassinat d'un home el juliol del 2021.
La víctima tenia una relació sentimental amb una de les germanes i va morir després de rebre almenys 12 cops al cap amb una barra metàl·lica. El tribunal els considera a tots tres responsables d'acabar amb la vida de l'home de forma sorpresiva i també violenta i d'intentar eliminar les restes biològiques de la víctima. Els tres ja són a la presó. La fiscalia els demana 24 anys.
Catalunya té des d'avui una planta pionera de producció de biometà a gran escala a partir de les tones de deixalles que diàriament arriben a l'abocador dels hostalets de Pierola. És capaç de subministrar gas a 14.000 llars. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba.
La descomposició de les deixalles genera uns gasos, entre ells metà, que a la nova planta es processarà, s'injectarà a la xarxa de distribució de gas i el rebrem a les cases. Raúl Suárez, director general de Netgia.
Les característiques són exactament iguals a les del gas natural, solo que d'origen renovable.
La Generalitat aposta per l'estratègia del biogàs a Catalunya. David Mascor, conseller d'Acció Climàtica.
Tenim una línia de 80 milions d'euros per incentivar les plantes de biogàs arreu del país que han de fer servir dejeccions ramaderes, residus, que al final acaben generant en biogàs per injectar la xarxa.
La inversió privada a l'abocador dels hostalets de Pierola ha estat de 10 milions d'euros.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
I des d'avui ja es pot visitar a Figueres la casa natal de Salvador Dalí, on va viure fins als 8 anys. S'hi proposa fer un recorregut per la història més íntima del geni empordanès a través d'un projecte museístic immersiu. Girona, Maria Rovira.
La casa està situada en un bloc de pisos modernista a la part baixa de la Rambla. La família vivia a l'entresol, però es pot veure tot l'edifici en una visita a través d'una audioguia que es fa en grups de màxim 8 persones. Hi ha hologrames, fotos i vídeos que es projecten a totes les parets. El director, Eduard Beck, detalla d'on són.
S'han utilitzat més de 400 imatges i s'han utilitzat desenes d'audiovisuals. Venen de l'Arxiu Municipal de Figueres i de l'Arxiu Comarcal de Figueres, però també d'arxius dels Estats Units o de fotògrafs com Hals, Willy Rizzo.
El recorregut comença pels baixos de l'edifici on hi havia la notaria del pare i continua per l'entresol on es veu on va néixer Dalí, el menjador de la casa, la cuina, la part més íntima, per exemple, amb la història de la mort del seu germà gran, a qui no va conèixer i que també es deia Salvador. L'itinerari continua amb la importància que pren la presència de la gala, els vincles amb Picasso o Buñuel, o la vida més pública i mediàtica, com ara a la portada de la revista Time. I tot plegat acaba amb una oda a l'Empordà. Fins al dia 25 s'ha obert als veïns de Figueres amb cita prèvia i després ja hi podrà anar tothom.
3 minutets i seran 2:15. La Kings League planeja expandir-se cap a la televisió en obert per trobar noves audiències per als seus partits de futbol. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio Oriol Carol, director executiu d'aquesta proposta, que ofereix competició esportiva i continguts d'oci en streaming a través de Twitch i que dimecres va ser guardonada amb el Premi Ondas al millor programa d'entreteniment. Òscar Callau.
Estefany Ferrer, el balón lo consigue despejar, última Móstoles y ojo porque allá va Eva, allá va Evita, allá va Evita.
Carol ha admès que tenen negociacions obertes amb cadenes de televisió amb l'objectiu de retransmetre en obert els seus continguts.
Malgrat que naixem i creixem al món de l'estream i de l'àmbit digital, el que volem és arribar al màxim número de gent possible. Ara, de fet, estem en marxa diverses converses de cara al 2024 per tornar a la televisió tradicional. Aleshores, estem parlant amb diferents grups de comunicació per veure si podem arribar a algun acord.
El projecte també es vol expandir geogràficament amb la Kings League Americas.
És la petició que tindrà seu a Ciutat de Mèxic, però que abarcarà tota Amèrica de parla hispana. Hi ha hagut un procés molt intens d'anàlisi de quines són les figures ara emergents que poden ajudar-nos a llançar aquella lliga.
I continuant per Europa.
Aquí a Europa també hi ha països en els que volem arrencar la lliga entre l'any que ve i el següent, perquè el que necessitem són dues coses per llançar una Kings League, que hi hagi molta tradició de futbol, i l'altra cosa que necessitem són streamers. I això passa a França, passa al Regne Unit.
L'exitós projecte presidit per Gerard Piqué i catapultat a les xarxes socials per Ibai Llanos també vol diversificar la competició amb la Kingdom Cup,
que és la competició final de l'any, que és la competició de clubs, en el que per primera vegada juntem nois i noies al mateix nivell exacte dins de la mateixa competició. I això és una evolució més, que veurem com funciona i que torno a dir que funciona a base de prova i error.
Oriol Carol ha manifestat la seva sorpresa perquè un format digital hagi rebut un Ondas en una categoria televisiva.
El premi a la Kings League és l'únic dels que es dona ahir als Ondas que no incorpora una candidatura prèvia per part nostra. Es tracta de premiar una cosa que està fora completament de tots els cànons del que havien premiat fins ara. I clar, guanyem el premi al millor programa sense ser un programa.
Avui s'ha estrenat una de les pel·lícules més esperades de l'any.
Whose land is this? My land.
És Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, que ja sona com a favorita als Oscars, i el Marc Garriga ja l'ha vist. És realment un dels films de l'any?
Doncs per mi totalment. És un film monumental en molts sentits, per la durada, gairebé 3 hores i mitja, però sobretot per la seva magnitud. Podríem dir que és una mena de western tràgic crepuscular, està ambientat a principis del segle XX a Oklahoma i explica una història increïble, la del genocidi de la nació Osage, que era el poble més ric del món aleshores, després d'haver descobert petroli a les seves terres. El cas va provocar, de fet, el naixement de l'FBI i per aquest motiu Scorsese s'hi va interessar, però quan va descobrir el cas en profunditat profunditat, va decidir i va fer ben fet enfocar la pel·lícula per aquí. Les 3 hores i mitja passen volant, en part gràcies al repartiment estel·lar d'aquesta pel·lícula. Hi ha Leonardo DiCaprio i Robert De Niro com a actors fetitxa d'Scorsese. El primer és un pobre home que es casa amb una d'aquestes Osage per aprofitar-se de la seva herència, i De Niro és el gran manipulador, l'instigador d'aquest genocidi. I amb ells hi ha la gran estrella de la funció, un gran descobriment, Lily Gladstone, la dona de DiCaprio a la ficció, la dona que va destapar el cas en la realitat. I Gladstone pot ser, o ho serà, va, m'arrisco a afirmar-ho, la primera nadiu americana a guanyar un Oscar, i ho farà com a actriu protagonista.
No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap, allús, sempre el mateix.
Verdura i peix.
Amb la música de Xiula arribem a 11:15 de la nit. Celebra els 45 anys del Casal dels Infants a la Sala de la Paloma amb una selecció de les seves cançons més populars. Barcelona, Marc Ruiz.
Verdura i peix, polls o t'estimo bastant són alguns dels èxits de Xiula que més han cantat i ballat el públic més jove, que aquesta tarda ha vibrat a la Paloma. Però Xiula canta per tota la família amb cançons com Salvem els cangurs, Dedicada als cuidadors. Tracten el públic infantil a més de tu a tu, tant pel que fa a la música, amb hip-hop, funky, rock o neofolk, com a les lletres. Així tenen cançons com Mirada estràbica, un cant a la diversitat que han interpretat avui, o d'altres, com El meu cos és meu, que parla dels abusos a l'aula de teatre de Lleida. Ho explica el membre de Xiula, Ricky Arjuna.
Perquè ens agrada cantar sobre el que nosaltres vivim com a veritat, no? Perquè els hi arribi d'una manera real a nens i nenes i ho puguin també parlar amb les seves famílies.
La festa d'avui ha servit per celebrar els 45 anys del Casal dels Infants. Des de l'entitat, Enric Canet destaca que la feina amb els més desafavorits continua sent necessària.
Encara hi ha moltes situacions de desigualtat, de manca de drets socials pels nens i nenes. Encara no tenen totes les possibilitats que tenen altres nens i nenes d'altres barris.
Xiula publicarà un nou disc, Baby Nova, l'1 de desembre, i estarà dedicat a la vida.
Ei, que tot això no són espines i la pell de les sardines, quina bola que se't fa, t'ho trauré per sopar.
Topem cada nit amb la mateixa pedra i és que ens queden moltíssimes notícies a fora, que no tenim temps d'explicar-les. De totes aquestes, quina destacaries avui, Núria Har?
Doncs mira, el protagonista, jo crec que no li hagués fet un lleig a la verdura i peix que ara escoltàvem del Xiula, perquè es tracta d'una malifeta d'un os bru que ha entrat en una casa a Simsbury, a Connecticut, als Estats Units, i resulta que l'animal ha trobat una porta oberta, ha decidit entrar-hi, inspeccionar una mica, i està tot gravat perquè la casa té càmeres instal·lades i han vist com l'animal es passeja, una passejada impoluta, per cert, no ha fet malbé res de res. Ara, quan ha arribat a la cuina... ja és una altra història, eh?
Aquí ja noto alguna cosa.
Sí. Aquests sorolls que sentiu són de l'os que està obrint calaixos del congelador i molt hàbilment els va obrint, remena una mica i s'endú una lasanya. I no només això, aprofita el calaix del congelador per enfilar-s'hi i sortir per la finestra oberta. Que als ossos els agrada la mel, potser és veritat, però queda clar que no fan un lleig a una bona lasanya. Per tant, jo crec que el peix i les espines, no sé què cantaven al Xiula, jo crec que tampoc, eh?
Verdura i peix, sí.
Verdura i peix,
sí,
això.
Sí, agafa la lasanya i la resta ho ha deixat tal qual, jo crec que en aquesta casa no es poden queixar. Fem una petita pausa per la publicitat i quan tornem no us perdeu l'entrevista amb Carmen Maura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
El 22 d'octubre, la banda municipal de Barcelona inaugura temporada a l'Auditori amb la llegenda del jazz Paquito de Rivera.
Un viatge al Carib amb obres del músic cubà i de Gershwin, en què també ens acompanyaran els Barcelona Clarinet Players.
Entrades a la venda auditori.cat.
Jason Castaño, Jayco,
raper i activista per la pau a Colòmbia.
En medio de la ciudad del narcotráfico, también de Pablo Escobar, del cartel de Medellín.
Carlos Hidalgo des de Xile i Pau Llong a Catalunya porten el hip-hop a les aules.
Para llegar a los lugares desfavorecidos tenemos que hablar con el traficante, pero sí tenemos que mostrarle respeto, porque esos niños nosotros los quitamos de las manos de la droga.
Tenim un espai allà, una mena d'obert per poder dialogar i aprendre aquests valors, perquè si no els aprenem allà, no els aprenem enlloc més.
Es muy importante para que los chicos tengan sobre todo alternativas.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
Hip-hop, transformant el carrer i l'escola.
Dissabte a les 10 de la nit.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
On this week's podcast, we're exploring the life of Catalan biochemist Joan Oró, who was born 100 years ago this month.
Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat, amb Lucía Benavides.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ja tenim aquí una de les actrius més importants d'Espanya, Carmen Maura, i el director de cine Paco Arango. Presenten una pel·lícula que ha arribat avui als cinemes, Mi otro yo. Els diners que recaptin aniran a la Fundació Aladina, del director que ajuda a nens amb càncer i les seves famílies.
Veréis, toda esta historia empezó en el médico.
¿Me estás diciendo que me muero?
Mira su cara, me quedaba poco tiempo.
Quiero ver el mar por última vez.
Necesito ver el mar.
O sea que no va a poder ir a Canarias.
Imposible, en estos momentos no está para coger un avión.
Y en tu estado ya no puedes viajar.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John? Os presento a John. ¿Yo voy a tener que estar dentro del cuerpo de ese hombre?
Si quieres ver el mar, sí.
Vale.
Carmen Maura, Paco Arango, gracias por acompañarme.
A vosotros, un placer estar aquí.
¿Hay nervios el día de un estreno o a estas alturas ya no?
Yo no. ¿Y tú?
Yo un poquito.
Esa voz intuyo que bastante más.
Sí,
¿no?
el cine es un parto, son el producirlo.
Es que para él, ¿no?, es más gordo.
Además, firmas en tu caso guión, producción, dirección, tienes un pequeño papel, pones la música, o sea que hay mucha implicación. Ahora lo comentabas, pero al inicio de la película hay una dedicatoria, como si fuera un libro, ¿no? Por un lado, a los niños que sufren cáncer, y por otro, dices a tu madre que inspiró de alguna manera esta historia. ¿Cómo la inspiró?
En el 2021, en Mallorca, veraneando con ella, con 87 años, no paraba de decirme, como a veces hacen las personas mayores, Paco, me duele tanto todo que le pido a Dios que me lleve. Entonces yo, con un poco más de vino de lo normal, le dije, mira mamá, he encontrado un sitio maravilloso donde te alquilan cuerpos. Lo hice para que se riese. Pero lamentablemente, mamá, solo quedan camioneros vascos y tú estás en lista de espera. Y entonces, ella era de Bilbao, nació en Santurce, entonces era muy vasca. Y bueno, la carcajada fue tremenda. Entonces, cada noche, esa historia iba en incremento. Y al final de agosto yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay una historia que contar.
I la història ha acabat sent la de la Merche, una dona de 77 anys a la qual li diagnostiquen un càncer terminal, li donen mesos de vida i decideix viure'ls intensament. Carmen, en cuanto a la actitud de Merche, de decir, me quedan pocos días, pero vamos a intentar que la gente que me rodea se lo pase bien.
Ay, eso es genial. Ella va a un banco y saca todo su dinero para gastárselo. Me parece muy bien. Y la relación que tiene con sus amigas es genial. Y además, ella se va al cielo a encontrarse con su marido y sales con una visión de la muerte un poco diferente, además. De hecho, la gente se ríe muchísimo y también se acongoja un poco.
El propósito de la película era verdaderamente hablar de una mujer que le queda poco, pero no intentar llevarte esa tristeza, ¿no? Pero el adiós es muy importante.
¿Tú sabes cuántas películas llevas? ¿Esta película qué número es?
No, pero son muchas.
Vengo meándome.
Espera. Aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará.
¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme!
La ganadora es Carmen Maura por Mujeres al borde de un ataque de nervios.
¿Yo? Carmela.
Carmela.
Sí, José, pero más suavecito, más dulce. Carmela.
Carmela.
Eso es.
Pues señoras y señores, la ganadora es Carmen Maura por Ay Carmela.
pero yo querría dedicarle este Goya a todos aquellos que son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros íntimos amigos, nuestros novios, que aguantan todo el mogollón del cine, pero luego no tienen Goyas. Adiós.
Dime, ¿vas a matar a todo el mundo? Necesitarás una buena excusa para sacar la maleta de la casa. Oh, no, seguro que has pensado en ello.
Bueno, lo dejaremos aquí porque si fuéramos repasando se nos
menuda
acaba.
Menuda pelea fue eso, esa película acabé toda llena de cardenales.
La comunidad.
Si no tenía un solo sitio en mi cuerpo que no estuviera morado, pero me lo pasé genial.
¿Te lo pasas bien trabajando?
Me gusta mucho.
Viva la 15 Brigada. Viva la 15 Brigada. Que se ha cubierto de gloria. Ay, Carmela, ay, Carmela.
Hoy, una vez que decías que gracias a que te gusta tanto el cine y el teatro y haber actuado, no te habías vuelto loca.
Yo es que creo que me ha ayudado mucho, sí. Yo si de repente hubiera hecho lo que me decían cuando los niños y tal, que me decían vete a casa de tus padres y tal, yo no habría aguantado. Y sobre todo me animó mucho ver que era la cosa que me salía bien, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Eso siempre, desde pequeña, se me ha dado bien.
Tienes 4 Goyas, te han premiado en Francia, en toda Europa, en Cannes,
y
en
me
San
gustan
Sebastián.
Mucho los premios Europa también.
Premios Europa.
Eso me dieron.
Tu personaje de esta película tiene un último deseo, ¿no? Que es ver el mar antes de morir. En tu etapa profesional, si pudieras elegir también algo que te faltara o qué te gustaría hacer antes de acabar, ¿o ya estamos?
No, ya estamos.
Una última con Almodóvar, ¿te gustaría? Tú fuiste la primera chica Almodóvar.
Pues no te creas que es lo que más me apetece del mundo. O sea, pero yo creo que a él tampoco le apetece. O sea, no es esa cosa, porque además trabajé mucho con él, nos lo pasamos genial, y luego pasó la época de no pasarlo tan genial, y ahora en este momento, con toda la cantidad de directores que hay, pues no sé, más me apetece un chico o chico desconocido que... Yo es que como... A mí yo leo todo lo que me mandan, que por cierto... A veces,
te mandan muchas cosas,
no,
y no todas son buenas, ¿no?
No, y sobre todo hay gente que hasta me lo manda con falta de ortografía, o sea, no. Pero lo leo todo y me puedo decidir, por lo menos, yo qué sé, por cualquier cosa. Hasta por un corto, si me mola. No echo de menos ningún papel. Además, nunca he querido hacer de fulanita, de menganita, porque fuera muy difícil. Todo lo contrario, a mí lo difícil, cuando me gusta, digo, vale, venga, lo hago y tal. Pero no es lo que más me apetece. O sea, yo oigo a compañeras decir cómo me gustaría hacer tal personaje, o la pregunta típica de qué personaje te falta. No, nunca he sentido eso.
Y todavía te queda cuerda, eso sí.
Pues es que lo he pensado, y si dejo de actuar, me voy a amodorrar. Entonces ya me voy a querer morir. Entonces mejor no me amodorro todavía. Es que sé que si yo, por ejemplo, ahora pues voy al gimnasio, estoy en forma, cuido mucho estar más o menos espabilada, me cuido en general. Como dejé de rodar, voy a ir al gimnasio a hacer pesas. O sea, entonces digo, pero total, lo que tengo que hacer es menos, o sea, trabajar menos. Y sobre todo esta próxima que voy a hacer, que es un papel muy muy difícil. Yo así tan difícil esta, así que ya...
¿Cuál es?
Una película que voy a hacer en Buenos Aires, que se llama Vieja Loca. Y ya te puedes imaginar que eres la vieja loca. Sí, menudo, es muy complicado. Entonces, claro, la edad se nota, ¿eh? Porque tenía 77 cuando rodó la película. Ahora tengo 78, que los he cumplido en septiembre. Que no es ninguna tontería, ¿eh?
Mucha gente a lo mejor no nos habrá entendido cuando hablábamos de Pedro. Vosotros hicisteis muchas películas juntos. Hubo un parón. Luego, en Volver, volviste a trabajar con él. Escuché una vez que Pedro Almodóvar decía: me descubrió ella a mí y no al revés.
Es verdad, porque yo ya estaba descubierta. Cuando le conozco a él, yo ya había hecho cosas. Yo le conocí a él y sí que me impactó completamente, porque yo le conocí en el teatro, él hacía solo un... Eran Las manos sucias de Sartre, y él hacía solo un papelito al principio que entraba con una pistola. Lo hacía fatal, fatal.
De actor no funcionaba.
No me gustaba, no. Yo estaba en una época muy difícil, personal, y él me hacía reír tanto, que era muy divertido. Y luego era un mundo como... tan distinto al que yo había vivido hasta entonces, y él fue el que me metió en el grupo este de locos que hicimos, Pepi, Luz y Bom, y para mí era como una medicina, con el rollo que tenía alrededor de familia, hijos, marido, juicios, etc. Y luego es que estaba clarísimo, aunque todo el mundo, mucha gente me decía, joder, ¿cómo trabajas con ese? Vas a cargarte tu carrera. Y como a mí lo hizo de la carrera, nunca me importa un pito porque no es controlable.
Volver. Frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
Y esa magia con Pedro se acaba, luego Volver funciona bien y ya no repetisteis tampoco.
No, yo Volver tampoco estuvo él demasiado cariñoso conmigo, o sea que hice el papel, lo hice muy bien porque le conozco muy bien y es más, no tuvimos casi ni que ensayar ni nada porque fue impresionante. La primera vez que me reunió después de 20 años me dijo la manera de decir una frase y yo fax lo clavé porque le conozco muy bien. Y se nos puso la carne de gallina a los dos porque parecía increíble que después de tantísimo tiempo... Pero no, ya tengo bastante. Y sobre todo que yo creo que a él tampoco le debe apetecer. No. Y eso que es la pregunta a todo el mundo, sobre todo en Francia. ¿Cuándo haces una película con Almodóvar? Claro. Además, ¿sabes qué pasa? Que yo las cosas que todo el mundo quiere no son las cosas que más quiero. O sea, con todas las actrices que están deseando trabajar con él, en el extranjero, donde quiera. Con las extranjeras no se atreve mucho porque...
¿Porque el trato es duro con él o qué?
Bueno, depende del momento. Ha habido momentos duros y ha habido momentos de pasármelo genial. Yo es que además tengo mucha tendencia a olvidarme de lo desagradable. Yo ahora lo que guardo de Almodóvar es una época maravillosa y me encantó. Yo sabía, fíjate, que iba a tener mucho éxito. Lo que no sabía es que iba a ser rico. Eso no se me ocurrió. Era muy pobre. No tenía casi nada. Trabajaba en la Telefónica. Y en realidad el sitio donde primero nos trataron un poco en serio fue Cataluña.
¿Por qué Cataluña? Quiero decir, la acogida fue
sí,
buena.
Sí, la acogida, yo me acuerdo en plan de respeto por lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Un poco. Sí. Y luego ya, porque al principio trabajar con Almodóvar era como cargarte tu carrera, manda.
Paco, ya has dicho que en tu película, y aquí tenemos a Carmen, supongo que esto es como un sueño, ¿no? Poder trabajar.
Bueno, imagínate.
Pero hay un cameo también en la película de Mariano Rajoy.
Sí.
¿Cómo lo conseguiste o de dónde sale esta idea?
Mira, se me ocurre un chiste absolutamente absurdo que María José Alfonso, que tiene 82, 83 años, dice: soñé que tenía una casa de Hollywood que era mía, pero en vez de estar casada con un pibón, estaba casado con Mariano Rajoy. Era un chiste un poco bobo, pero ese era el chiste que escribí, ¿no? Y de repente dije, a ver, yo conozco a una persona que lo conoce. Esta película, el dinero es para niños con cáncer. Igual lo hace, porque le estoy pidiendo que haga de él. Recibo la grata noticia que sí. Entonces, es una escena muy corta donde la hace él, pero sinceramente en la primera toma no lo hizo nada bien. Y yo dije, es que estaba cortadísimo. Y él se adelantó y me dijo, lo he hecho fatal.
Vamos a hacerlo. Repetimos, ¿no?
Y la verdad es que, gran sentido del humor, le salió todo el tema gallego. Esto no es nada político, yo soy mexicano, esto es un tema de caridad. Se me ocurrió ese chiste y estoy en deuda con este buen hombre.
La película está a partir de hoy en los cines, Mi Otro Yón. Todo lo que se recapte va para la Fundación
todo.
Aladina.
E incluso para un hospital aquí en Cataluña. O sea que,
¿eh? O sea que mucha suerte.
Yo me he perdido una frase que voy a tener que decir, que nunca, sí, nunca está tan fácil hacerme no me escaldeure una buena película. O sea, nunca ha sido tan fácil hacer bien.
Sí, lo has hecho bien.
Hay que ver una buena película. Si te lo has aprendido.
Bueno, ya, pues que lo he dicho como...
No, has dit molt bé.
Gracias.
Carmen Maura, moltíssimes gràcies per ser aquí i Paco Arango.
Gràcies.
Que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
I jo crec que la nostra ciutat viu d'esquenes a l'amor i pensem que si no hi pensem, no arribarà.
Aquest diumenge s'hi estira el funerari Josep Ventura.
Si algun dia fóssim immortals, jo crec que entraríem en un caos, no? La humanitat i el món, no?
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa.
La incineració és un element important, és un canvi de ritual i també s'ha de pensar en el destí de les cendres. Jo crec que sempre hem d'intentar tenir un referent emocional i físic, no?
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic.
A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho i guanyem tots.
Del 19 al 21 d'octubre torna la Catosfera a Girona.
Hi trobaràs les iniciatives més innovadores de l'espai digital català.
Intel·ligència artificial, podcast en directe, programari lliure, tendències digitals...
19, 20 i 21 d'octubre a Girona. L'entrada és gratuïta.
Inscriu-t'hi a catosfera.cat.
Som els de Catalunya Ràdio i el Mundial és nostre.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Aquesta temporada amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa tradicional.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Austràlia.
Univers MotoGP.
El Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'aspiració de qualsevol periodista hauria de ser utilitzar les paraules amb precisió, i aquí, a Catalunya Ràdio, ens hi ajuda l'Olga Clapés. Olga, bona nit.
Bona nit.
Quina paraula és la que has escollit avui?
Doncs mira, amb les avaries d'aquests dies, de l'alta velocitat, de rodalies...
Tornem a l'estació de Sants. Hi ha almenys 200 passatgers que s'acumulen en aquesta estació pel tall de circulació de trens d'alta velocitat. Entre...
Això després del caos d'ahir a la tarda vespre, que va deixar 400 persones penjades a l'estació de Sants de Barcelona.
Tenim tot d'usuaris pendents dels taulers informatius, però també dels taulells de les companyies. I aquí és on venen les confusions entre aquestes dues paraules.
Doncs les cartes sobre la taula, que aquesta sí que... Aquesta la tenim clara, taula.
Aquesta sí, eh? Doncs mira, un tauler normalment és una fusta plana i llisa, de poc gruix, on es poden enganxar papers amb xinxetes, per exemple. Tenim els taulers dels dibuixants, els taulers d'anuncis en una empresa, els taulers d'avisos on consultar, ja no en paper, sinó digitalment, l'arribada dels trens... i els taulers de control o de comandament d'un tren o d'un avió o d'un cotxe. També en escacs tenim taulers, o en bàsquet, que és on es fixa la cistella. En canvi, un taulell és una taula llarga i alta, que hi ha a les botigues, per exemple, per mostrar el gènere, el taulell de la cuina, també la barra d'un bar o el lloc on han d'anar els usuaris del tren per canviar els bitllets o perquè els tornin els diners.
Clar, estic segur que molta de la gent que ens escolta prefereix el taulell aquest que deies de la barra,
ah,
o, sí, o els taulers d'escacs, que no pas aquests dels
de
afectats, exacte, pels retards, endarreriments i totes aquestes coses. Moltíssimes gràcies, Olga. Dilluns més.
Adéu.
Bon cap de setmana.
Bona nit.
És un d'aquells divendres que estem pendents de com resolem la vinyeta del CAP, que sabeu que cada setmana ens envia una vinyeta amb la bafarada per omplir, i això és el que examinarem ara. Jaume Capdevila, el nostre ninotaire de capçalera, el CAP. Bona nit.
Molt bona nit, què tal?
Com estàs? A veure, què hem rebut i amb què t'has quedat?
Home, hem rebut moltes coses i hem de tenir en compte que era una setmana difícil, eh? Això sí. És aquells temes que quan has de fer un dibuix d'actualitat, clar, no pots dibuixar el que vols.
Exacte, recorda'ns-el, sí.
Exacte, i aquesta setmana doncs, hi havia una vinyeta en què el tema és el conflicte Israel-Palestina. Jo vaig complicar la cosa perquè... fer humor és molt fàcil quan vas en contra o quan vas a criticar, perquè dius, home, vaig a fotre-li el dit a l'ull amb aquest, i això sempre és agraït. Però jo vaig plantejar un dibuix en què hi havia dues persones, un que es veia clarament que era hebreu i un altre que es veia clarament doncs, que era palestí, però, que es donaven la mà, que s'abraçaven i que estaven doncs, com confraternitzant, que és una cosa que seria el desitjable. És a dir, vaig voler-ho enfocar en positiu, i això, sí, clar, dificulta el fet de fer una crítica. I tot i això hem rebut molta participació, molt interessant. La resposta més donada, que han repetit molta gent, a Montserrat, el Xavier, l'Eulàlia i la Victòria, molta gent, ens ho han enviat en català, en àrab, en hebreu.
És veritat.
Diu que la vinyeta havia de posar pau, shalom, sí, sí, salam, sí, pau. Sí. I seria una bona, molt bona resposta. Llavors, també hi ha hagut alguns més crítics, hi ha alguns que han trobat la manera de posar una vinyeta crítica, per exemple, el Josep, que ens diu, escolta, mirem-ho pel cantó positiu, els fabricants d'armes s'estan forrant amb això nostre,
sí,
eh?
Sí.
Però jo penso, doncs, bueno, que la guanyadora, en aquest cas, també és compartida, perquè hi ha dues persones que han dit la mateixa resposta, que és
tenim,
una paraula.
Tenim un ex-aequo per primera vegada.
Tenim un ex-aequo, exacte, primera vegada, i això està bé, que tots, sí, que hi hagi gent que coincideix, i és poc humorístic, però jo penso que és molt subversiu en aquest context, perquè tothom està molt polaritzat en aquest conflicte, i el primer pas, que és abans de la pau, jo penso que evidentment la resposta que més m'agrada és pau, però abans de la pau hi ha una altra paraula, que és perdó. I tant l'Anna, sí, com el Xavier ens han proposat, doncs, de dir que aquests personatges diguessin perdó. Jo penso que és la part més difícil de fer, i que la vinyeta, doncs, ha d'incidir en aquest sentit, a fer aquest primer pas, que és el més difícil, demanar perdó, i després segurament pot arribar a la pau.
Sí, perquè en un conflicte gairebé sempre, a banda i banda, tothom té coses a fer-se perdonar, això és veritat.
I tothom té raó. Llavors, primer has d'oblidar totes les raons i entendre les raons de l'altre, o perdonar-les, encara que les entenguis, no?
Sí, sí, doncs exaequo, ben merescut.
Fantàstic.
Bon cap de setmana i anirem rumiant la següent, eh?
Molt bé, endavant.
Que vagi molt bé, cap.
Gràcies.
Yo son partito poi così d'improviso que no ha avuto el tiempo de salutare.
I aquest és el tema que ens porta Tomàs Molina. Avui bastant tranquil, ja veurem si això té alguna cosa a veure amb el temps que farà aquest cap de setmana, però l'ha escollit ell. Tomàs Molina, bona nit, per què has escollit aquest tema?
És l'Arcobaleno, d'Adriano Calentano. L'Arcobaleno vol dir l'art de Sant Martí, i és que avui m'ha posat romàntic, perquè avui he tornat a rebre una cosa que ja havíem oblidat una mica, els arts de Sant Martí. Com que no plovia, com que no feia ruixats, no feia res, doncs tampoc no teníem arts de Sant Martí. I què és una vida sense arts de Sant Martí?
No seria el mateix.
Jo crec que no, per mi no. I per això m'ha agradat aquest romanticisme de cap de setmana, que tornarà a venir marcat pels arts de Sant Martí, perquè tornarà a haver-hi ruixats, sobretot pel que fa al Pirineu, a les comarques gironines, tant de matí com de tarda, que és el moment en què els arts de Sant Martí són més arrodonits i més vistosos. Serà un cap de setmana de temperatures de tardor, per tant, no recordeu aquell passat del cap de setmana passat, que no, perquè les temperatures seran normals per l'època de l'any, i ja ho dic, serà per a sol en conjunt, però amb aquests ruixats a les comarques gironines al matí, a la tarda en àrees del Pirineu, dissabte, i diumenge més ennuvolat, serà un dia més gris, més frescot, més de tardor, i a la tarda amb ruixats que afectaran sobretot les comarques del sud, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona. Pot fer la guitza alguna jornada castellera importantíssima que fan a Valls, però serà més de tarda. No dubto molt que al matí ens acabi afectant aquesta diada castellera.
Doncs esperem que els castellers puguin seguir i que nosaltres puguem passar per sota d'aquests arcs tan bonics. Moltes gràcies, Tomàs. Fins dilluns.
Bon cap de setmana.
De la mateixa manera que molta gent se solidaritza amb les penes alienes, al Catalunya Nit ens agrada també, al final de l'informatiu, contagiar-nos de l'alegria d'algú altre. Avui, la d'un llibreter de Girona que té motius per estar molt content.
Soc Guillem Terribas, dels fundadors de la llibreria 22 de Girona, que avui fem 45 anys. 45 anys que vàrem obrir aquesta llibreria amb tota la il·lusió i l'utopia del món de canviar el món, i aquesta vegada ha passat una cosa bona. El món no ens ha canviat, sinó que la llibreria ha pogut fer moltes coses a la seva utopia: crear un premi literari, fer presentacions, donar a conèixer autors, obrir les portes perquè es vinguin a presentar llibres, i ser ja un referent a la història dels últims 45 anys a la història de Girona. Estem molt contents d'haver-ho fet, però ho hem fet gràcies a la gent que ha confiat en nosaltres, a la gent que ha vingut a comprar, a la gent que ha vingut a presentar. Moltes gràcies. esperem que no ens deixeu, que no ens volem anar seguint. Per sempre. Bona nit.
Tant de bo aquest cap de setmana també tingueu motius per somiar amb utopies. Vam començar aquesta lluny de les utopies i lluny d'aquest estudi amb dos programes especials des de Jerusalem. L'inici, la continuació o el ressorgiment d'una guerra és sempre l'expressió d'un fracàs humà. Però també és important destacar les veus que sobreposen la coexistència a la revenja. Tanquem la setmana, un dia més, amb un tema de la cantant israeliana Noa i la palestina Mira Awad. El que canten és que hi ha d'haver una altra manera de resoldre les diferències. Fins dilluns.
Hi, this is Noa. When I cry for both of us. These are words that I wrote and sang with my colleague Mira Awad. My pain has no name, and there must be another way. We cannot succumb to endless violence and war. I would like to end by saying that I love you, people of Catalonia, and I miss you, and I can't wait to come back and sing for you. Shalom. Bona nit. And when